A parlar amb l'intendent major Pedro Velázquez, cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Bon dia, intendent major, i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Barcelona és una ciutat insegura o no?
Barcelona és una ciutat segura. O sigui, això ho hem d'afirmar amb una rotunditat clara, perquè és una ciutat, a més de segura, viva, molt viva, que rep cada dia milers de persones que... No, ja no només els que viuen, sinó els que venen a treballar, els que venen a divertir-se, els que venen a estudiar, els que venen a fer turisme. Això és, només ho pot fer una ciutat que sigui segura. Això no vol dir que com a ciutat important no tingui reptes de seguretat. Això està claríssim, i això també ho hem de dir. Una ciutat que també té la seva activitat delictiva, que afortunadament és una activitat delictiva no violenta, però que sí que hi ha gent que es dedica a fer furts, a aprofitar el descuit, per exemple, de persones, i que són fets delictius que tenen poca sanció penal i que acaben al final sent molt, molt reincidents. Nosaltres, quan parlem de multireincidència, parlem d'aquestes persones que fan aquest tipus delictiu, que sí que és cert que es dona a la ciutat de Barcelona.
Què està fallant perquè la gent de Barcelona tingui aquesta percepció, per això, d'inseguretat?
Bé, doncs perquè jo entenc i estic convençut de que la seguretat és un concepte molt ampli, no només d'activitat delictiva, sinó també on entren molt les percepcions de les persones. I aquestes percepcions tenen molts factors. És a dir, no només el que et pugui passar a nivell de que un delinqüent et faci alguna cosa o que t'ho expliquin, sinó que també la gestió de la convivència del dia a dia, també això s'impacta en les sensacions que té una persona, no? O fins i tot la gestió de les vulnerabilitats, no? De la gent, ens trobem gent que pot estar ocupant espai públic, i això influeix en les sensacions. I quan anem a reunions amb el veïnatge, el que ens explica moltes vegades no són fets delictius importants, sinó coses del dia a dia que sí que afecten a la seva convivència, no? Les molèsties produïdes pels sorolls, per exemple, també això es fa, incideix en la qualitat i quan parlem de seguretat, nosaltres des de la gestió de la seguretat hem de tenir present tots aquests factors.
Els últims mesos, el que sí que és perceptible és que s'han multiplicat els vídeos d'apunyalaments o de baralles amb armes blanques als carrers de la ciutat. Tenim un problema amb els ganivets i amb les navalles, això que diuen les armes blanques?
Hi ha una situació, realment, si mirem les lesions a persones i les comparem amb l'any 2019, que és l'any de referència, hores d'ara, tenim un nombre similar de fets delictius de lesions a persones, però sí que és cert que dintre d'aquestes lesions hi ha una xifra que és petita però significativa i que preocupa molt, i és el que es fa amb una arma blanca, no? Aquest apunyalament, i que després es converteix en un vídeo que es pot fer viral i que sembla que hi hagi 500 apunyalaments i pot ser el mateix que es faci viral. Això és un fenomen que a Barcelona ens preocupa i ens ocupa. Com deia, no parlem de grans xifres, però sí que hem de posar atenció. I això, en aquests fets que hem pogut veure, que ha patit la ciutat, aquí hi ha dues coses que són importants. Primer, que la tasca dels investigadors està molt, molt, molt avançada per identificar i detenir aquestes persones, però a més hi ha una tasca preventiva que des de que detectem aquesta pujada ens posem. Aquesta tasca és aprofitar moments de risc per identificar persones i ocupar estris que siguin perillosos. No? Per exemple, la Guàrdia Urbana, des de principis d'any fins a aquest moment, ha fet més de 1.700 intervencions d'objectes contundents i armes que portaven persones, no? O sigui, aquesta tasca preventiva evita que després, en un moment de confrontació, que és quan surten aquestes navalles, aquestes navalles no és un ús normalitzat al carrer, sinó que les podem ubicar en moments d'aglomeració de persones i fins i tot vincular-les en algun moment a consum de drogues i d'alcohol. Per tant, efectivament, hi ha un fenomen que preocupa, però que les xifres són petites comparades amb altres ciutats.
Quin és el perfil dels delinqüents en aquests casos, quan parlem d'armes blanques?
Aquí hem de parlar de, no de perfil de persones, però sí de moments. De moments. Quan es produeix això sí que és important i és molt rellevant, perquè parlem d'última hora de la tarda, la nit, aprofiten la foscor, aglomeracions de persones, i com deia, el consum d'alcohol i consum de drogues, en aquest sentit, té una incidència i fa que les persones, davant d'una confrontació, responguin de manera molt violenta.
Quan parlem de barris insegurs, n'hi han uns més que uns altres.
Jo diria que hi ha barris on passen més coses. Que, jo, l'etiqueta d'inseguretat és jo crec que és fins i tot injusta, perquè si ho comparem amb el nombre de fets delictius, hi ha territoris de Barcelona on passen més coses, hi ha un nombre objectiu de fets, i la gent els hi preguntem i se sent segura, no? I a l'inrevés. Per tant, pel que deia abans, no? Perquè la sensació de seguretat influeix no només...
Però segur que hi ha barris, diríem, on no és més comú això que pugui passar. No és inseguretat, digui-li com vulgui, però que passen més coses,
sí,
no?
Sí, efectivament. Posem en un mapa els fets delictius, està clar que hi ha zones de la ciutat on passen més coses. Aquestes zones són directament relacionades amb la quantitat de visitants que tinguem. Per tant, per exemple, un factor com el turisme fa que hi hagi un punt d'atracció a les persones que volen delinquir.
És a dir, de Plaça Catalunya cap avall, per entendre'ns. Estaríem parlant d'això?
Podríem dir que si la zona de la ciutat és més visitada, que efectivament és punts de Sagrada Família, punts de Plaça Catalunya cap a baix, doncs és una zona molt visitada i, per tant, és un atractiu per la gent que es dedica.
Per tant, les víctimes bàsicament són turistes?
Hi ha moltíssima víctima que és de fora, que és de pas.
Que és de pas. Sí. També, per exemple, s'ha parlat molt dels robatoris de rellotges de luxe, especialment això que parlàvem del turisme. Aquest és un altre problema greu o és anecdòtic, aquest?
No, jo diria que és anecdòtic. O sigui, és com les agressions amb arma blanca. Són xifres petites, però que criden molt l'atenció, perquè quan parlem que una persona li han robat un rellotge que costa 250.000 euros, doncs això és una notícia per si mateix, no? Però no és habitual. Però certament són fets delictius que s'investiguen. O sigui,
El problema, és a dir, el que n'hi ha són molts furs, això ha passat sempre. Molts petits furs, molts carteres... Això és clar, el problema és la reincidència, no? És a dir, els lladres que són reincidents, que entren i surten permanentment.
Efectivament, el furt és un fet delictiu no violent i amb molt poca sanció penal. O sigui, és una multa. O sigui, la persona que ha fet un furt lleu, no, en aquest cas que no passi de 400 euros, doncs té una pena de multa, que és el més habitual. Llavors, fins i tot paguen les seves multes, perquè saben que si no paguen la multa sí que automàticament es posen en recerca i captura i podrien fins i tot ser detingudes i un ingrés en presó. Amb la modificació del Codi Penal de la multireincidència, considerem que la tercera condemna per aquest tipus ja puguem parlar de penes de presons.
Ara?
Això ja està en marxa, està aprovat. El que passa és que són mesures que es deixaran, necessitarem un temps perquè es vegi que l'impacte que tenen, no?
Però això serà, perquè entendre's, en breu, de tirar endavant,
sí,
això?
Sí, sí, claro. Això és una mesura que ja està en vigor i que a la tercera condena que aconseguim i detenim una persona, automàticament entra en aquest...
Per la meva ignorància, és a dir, a la tercera vegada que una persona que fa un furt, que abans es tipificava en el Codi Penal de 400 euros cada vegada que entrava i cada vegada que sortia, podia fer-ho 30 vegades, això. O sigui, ara a la tercera hi ha ingrés a presó?
Amb condemna ferma, sí? Aquesta persona podria entrar a presó.
Podria entrar a la presó?
Podria entrar a la presó.
Sí. Passarà molt que molts delinqüents que no siguin d'aquí, per posar un exemple, clar, també deuen trobar-se en xarxes de gent que, bueno, agafaran un avió i fotran al camp, no?
Sí, no, hi ha moltíssima mobilitat en aquest sentit. De la mateixa manera que quan apreten a ciutats europees i fan pressió o hi ha una modificació del Codi Penal d'allà que suposa un major control d'aquestes conductes, que també tenen aquesta situació, la viuen les principals ciutats d'Europa i del món, doncs aquesta pressió, si la fem a Barcelona, hi ha una mobilitat que farà un desplaçament d'aquestes persones cap a altres ciutats.
Clar, això vol dir que quan hi hagi una tercera sanció per furt en condemna, que hagin de possiblement entrar en presó, adéu...
Hi haurà desplaçament. O sigui, aquí ens interessa molt enviar un missatge.
Aquest és molt interessant, això, eh?
És un missatge... Ja no només la repercussió que pugui tenir de l'entrada en presó de la persona en concret, és enviar un missatge de que el Codi Penal, la normativa, s'ha tornat més estricta en aquest sentit. Hi ha persones que tenen el seu modus operandi és aquest. I és lucratiu, i a més et surt a compte pagar una multa i continuar delinquint.
Clar, i això és molt bo. Però això vol dir que al cap de la tercera vegada, escolta'm, aquesta gent que té una certa mobilitat marxaran, i evidentment això significarà que el nombre de forts en un temps, quan això tiri endavant, començarà a baixar clarament.
Ha de descendir, forçosament.
Està molt bé. Dèiem que els robatoris han baixat aquest estiu, però en canvi augmentar les denúncies d'abusos sexuals. Estan preocupats?
molt. O sigui, estem molt, molt preocupats perquè també en xifres són d'aquests fets que en xifres no parlem de grans xifres, però sí que són delictes molt greus i situacions molt greus. També hem de dir que dintre de les agressions sexuals, les denúncies que més han augmentat són els que abans dèiem els abusos sexuals, no? O sigui, no les conductes més greus, no? com la violació, no? Efectivament, això ens porta a un escenari on tenim que parar moltíssima atenció en la prevenció. O sigui, aquestes conductes, sobretot, es produeixen en un àmbit també de nit, d'última hora de la nit, sobretot, no? Si fem l'anàlisi de fets, ens trobem que a última hora de la nit, primera del matí, també relacionada amb un entorn d'oci nocturn, i es produeix una situació de vulnerabilitat i de risc, no? Especialment per les dones. Això ha derivat en un dispositiu que nosaltres anomenem itinerari ells segurs.
Els corredors, no? Allò que els corredors.
Una mena de corredors que ja la gent, les persones utilitzen de manera natural per anar al transport públic, que nosaltres hem reforçat i que fins i tot hem parat atenció en el disseny ambiental, amb responsables d'urbanisme, no? Perquè s'ha de reforçar la llum, s'ha de cuidar una mica més la vegetació, una zona verda que estava descuidada i que pot ser un amagatall. Això hem parat atenció perquè aquesta zona la persona que transita la senti com a segura, no? I a més amb un reforç de la policia.
Clar, hi ha un... No sé si és veritat, vostè m'ho dirà, però em van explicar una cosa que em vaig... potser la meva ignorància, potser això ja tothom ho sap, però jo no en tenia ni idea. Si una persona, una dona, ha tingut un abús i va a una comissaria de la Guàrdia Urbana, què pot fer la Guàrdia Urbana aquí? Pot prendre declaració, pot...
No, en aquests moments nosaltres atendrem aquesta persona, aquesta primera atenció, evidentment la fem com a cos policial i aquesta persona estarà absolutament acompanyada. El que sí que és cert és que nosaltres aquesta diligència de presa declaració, de denúncia, de presa de la denúncia, l'hem de traslladar al cos competent en aquests moments, no? Que és el cos de Mossos d'Esquadra, no? Per tant, la nostra tasca en aquest sentit és d'acompanyament, que no és menor, perquè aquest primer contacte amb un cos policial l'hem de cuidar molt, perquè la persona se senti acompanyada en un moment absolutament delicat, no? És una víctima d'una situació molt, molt greu. Llavors, aquí parem molta atenció en que la persona estigui acompanyada, com deia, però aquest trasllat hem de traslladar, i fins i tot físicament la podem traslladar nosaltres, amb una comissaria de Mossos d'Esquadra, però el cos competent per prendre aquestes denúncies és ell.
Permeti, em sorprèn molt que, de debò, que una persona que ja ha passat per un tràngol espantós en un moment, que vagi amb una comissaria de la Guàrdia Urbana, que és el primer que es pot trobar, vagi allà i, escolti'm, només faltaria l'atenció, que és importantíssima, però que digui, escolti'm, miri, aquí no, hem de portar-la a una comissaria dels Mossos d'Esquadra, amb tot el que significa això. Clar, això no és culpa seva, evidentment no és culpa de la Guàrdia Urbana, en tot cas és un conflicte...
Bueno... No, però comparteixo jo també aquesta preocupació, sí, i estem treballant en la línia d'augmentar, de que una comissaria de Guàrdia Urbana tingui les màximes possibilitats per una persona que estigui victimitzada per qualsevol tipus penal, excepte si parlem de tipus molt, molt específics, delictes econòmics, un homicidi i demés, però que en la majoria de casos que es pot trobar la ciutadania, vagi a una comissaria i sigui atesa pel cos que sigui, pel cos que li hagi obert la porta. No? Això és molt important. Jo comparteixo també aquesta preocupació i aquest repte, que nosaltres volem avançar amb això. De la mateixa manera...
La Guàrdia Urbana està disposada a fer-ho, això.
Sí, absolutament. O sigui, nosaltres hem fet un pas endavant en la violència masclista. És un tipus penal que no s'atenia a cap comissaria de Guàrdia Urbana, on fèiem aquesta primera atenció, efectivament, d'atendre la persona, però derivar-la cap a Mossos d'Esquadra, que té la competència. Nosaltres hem fet un pas endavant, de fet, fa unes setmanes s'ha signat un protocol on la Guàrdia Urbana agafa aquesta competència per aquesta primera atenció, però amb denúncia de la persona, la pugui fer la Guàrdia Urbana i no tinguem que anar...
Això ara no passa encara,
No, encara no passa, però en un futur immediat. De fet, ara estem ja està signat el protocol, estem en una fase de formació específica perquè la persona, els agents que facin aquesta tasca tinguin la formació específica adequada per aquest tipus d'atenció, I adaptar la comissaria, que això sí, també és una cosa que és molt, molt novedosa, que és que la comissaria, la de Rambles 43,
sí,
i la de Nou Barris, sí, patiran algunes o experimentaran algunes modificacions perquè siguin espais amables, no? si es pot entendre, no? com una situació tan delicada, no? Però que la persona se senti acollida, acompanyada, i que quan està a la comissaria decideixi si vol presentar denúncia o no. Pensem que a vegades la persona no vol presentar denúncia, però necessita l'atenció. Estarem en disposició de, si no vol presentar denúncia, derivar-la als serveis assistencials que toqui, que també estan a l'edifici. Per tant, és una iniciativa que és pionera quan parlem de transversalitat, de que tots els serveis que estan implicats en un tema com aquest estiguin alineats.
No serà, per tant, perquè ens entenguem, no estarem parlant d'una comissaria com la que tenim entès habitualment, que entra una persona, que s'ha d'esperar... Acolliment, sí, i acompanyament, i llum, i...
És a dir... Estem analitzant tots els espais, estem buscant assessorament també des de les persones que dissenyen aquest tipus d'espais perquè siguin els espais els millors, els més acollidors, i en el tràngol aquest fins i tot puguin estar acompanyats dels seus fills, però d'una manera còmoda i que la persona decideixi. O sigui, és empoderar la persona. O sigui, l'objectiu de tot això no és que posi la denúncia, sinó empoderar-la perquè pugui prendre la decisió que considera millor. Perquè a vegades pensem que la denúncia pot ser la millor de les solucions i resulta que la persona l'aboquem en un problema més greu, no? Per tant, si decideix tallar aquesta relació que tenia tòxica, agressiva i demés, doncs que pugui vincular-se amb un servei que li ajudi a decidir exactament el que vol.
Era molt interessant això, parlar de les punts foscos de la ciutat de Barcelona que es produeixen aquest tipus d'agressions de nit bàsicament amb dones. Algú pot pensar que això és, permeti'm l'expressió, que s'ha posat molt de moda aquesta setmana, cultura de la violació, perquè, entre altres coses, el que es fa és la protecció, moltes vegades, d'una zona de corredor, que dius, bueno, doncs, per què s'ha de protegir a les dones en aquest sentit, no?
Jo crec que és posar tots els mitjans perquè les coses no passin. O sigui, el disseny ambiental, el disseny urbanístic, té una repercussió en les sensacions de seguretat molt important. No, o sigui, no només la gent es preocupa per les coses que passen, per com s'expliquen, sinó com surt quan surt al carrer, com se sent. Una dona que surt de festa en un moment de màxima vulnerabilitat, com és a última hora de la nit, doncs l'hem de reforçar. Jo crec que això és més enllà de fomentar cultures, jo crec que és treballar la prevenció.
I perquè estem parlant de moltes zones de Barcelona?
No, estem parlant de zones bàsicament que associem a concentració d'oci nocturn.
Per exemple, per tant, estem parlant del costat del mar, tot això,
sí,
seria...
Sí, allò... efectivament, la façana litoral seria una zona important, algunes parts de la zona centre, estem parlant de la zona de Marina, Almogàvers...
És una zona històrica aquella, eh?
Sí.
Marina, Almogàvers, de fa molts anys que hi ha un problema molt localitzat allà. Mm-hmm.
Bueno, és un exemple efectivament d'una situació conflictiva que no és estrictament policial, tot i que nosaltres estem treballant per la solució junt amb altres àmbits, però és un exemple de disseny urbanístic, de pla d'usos, que en un moment donat ha facilitat que hi hagi una concentració de bars, no? De 25-30 locals que es dediquen a l'oci, que s'ha de dir que col·laboren absolutament amb la policia, amb la seguretat, però no es pot evitar que fora del local es produeixi una concentració de persones que és important i que s'ha de gestionar.
En quin punt, el tràfic de drogues, en quin punt el tenim a la ciutat de Barcelona? Perquè els veïns del Raval i de Ciutat Vella, sobretot, denuncien que ha crescut molt el consum de drogues al carrer i que es queixen que això, que en alguns casos, comporta baralles.
Estem treballant molt, molt decididament amb la situació que tenim amb les drogues, o sigui, especialment en la zona del Raval. O sigui, la zona del Raval també és zona molt, molt complexa, on també conflueix aquest tipus de disseny urbanístic que no facilita la seguretat i unes dinàmiques a l'espai públic que realment generen molta sensació d'inseguretat en un moment donat. Sobre la droga estem treballant de la mà també de Mossos d'Esquadra, de manera molt, molt coordinada. Tenim punts de venda a la ciutat. Ens preocupa molt aquests punts que són molt amb molta mobilitat, no? En el cas del Raval és un exemple. Hi ha molts espais buits, pisos, habitatges, que en un moment donat s'ocupen amb intencions delictives, que s'utilitzen com a punt de venda, fins i tot en algun moment també com a punt de venda i de consum a dintre del local, i sobre això s'estem treballant de manera intensíssima. O sigui, la Guàrdia Urbana té un coneixement del que està passant a nivell de drogues a Raval molt important, I Mossos d'Esquadra també, des del principi d'any fins al moment, portem un centenar d'entrades en pisos d'aquests que són de manera molt ràpida, que es munten, es desmunten...
Que són bandes organitzades, m'imagino.
Són gent organitzada, Sí, aquí hi ha un punt d'organització, que no pensem en grans màfies sofisticades, però sí que hi ha un punt d'organització que permet un cert muntatge, o sigui, desmuntatge, muntatge ràpid.
Un altre dels problemes, trànsit. És evident que això és el tema de la Resfolk, el tema que més li agrada, no?
Tinc tres preguntes.
Val, perfecte, ja m'ho imagino, ara ho farem, Però cada vegada tenim més vehicles circulant per Barcelona. Estem parlant de cotxes, de motos, de bicicletes, de patinets... Això ha provocat un augment dels accidents, clar, això és evident.
Mira, ens mantenim pel que fa als accidents, ens mantenim en un marge molt, molt estable, Si parlem de l'any entre 8.000 i 9.000 accidents amb ferits, la majoria lleus, Sí que és cert que si tenim present que cada dia a la ciutat circulen 1,5 milió de cotxes, de vehicles, i es produeixen al voltant d'uns 6 milions de desplaçaments, tenint en compte també patinets, vianants, etcètera, ens anem amb una mitjana d'uns 30 accidents amb ferits lleus cada dia.
Cada dia?
No, cada dia. No és una xifra alta, comparat amb, i tenint en compte també la lesivitat que es produeix com a conseqüència d'aquests accidents. Sí que tenim una petita accidentalitat molt greu, greu i molt greu, amb persones fins i tot que perden la vida. En aquest any portem 23 persones que han perdut la vida, la majoria motoristes.
Motos, però...
La majoria motos, sí, 16 motoristes.
I per què les motos i no, per exemple, les bicicletes? O que dius, per exemple, els patinets tenen un problema, que els patinets, estem parlant de moltes vegades no saben per on circular. I això, clar, hi ha gent que s'hi posa en segons quins carrers de amples, com per exemple el carrer Balmes de Barcelona, i et veus molt patinet baixant pel mig de la calçada, no? Mm-hmm.
Sí, la moto és el vehicle per la vulnerabilitat, per la fragilitat del motorista, per la velocitat que a vegades pot agafar el vehicle, el posa en una situació de risc molt alt. O sigui, el conductor de motorista ha de tenir molta més prudència que qualsevol altre vehicle, perquè la situació de risc que té és molt més alta. I si a més afegim tots aquests modus de transport, no? Tipus patinet, el patinet irrompeix a la ciutat d'una manera molt, molt decidida, té les seves coses positives, és un mitjà que no contamina, que és ràpid, és àgil, però l'usuari del patinet ha de tenir present també que les normes són també pel patinet. I amb això sí, hi ha recorregut de millora. O sigui, certament, nosaltres el que portem d'any, l'última campanya van ser 1.000 denúncies, però en el que portem d'any portem 17.000 denúncies a conductors i conductores de patinets. La sanció no és la solució, necessitem també una mica de consciència, però jo crec que és com
per tots. Fer què, per exemple? Per circular per no toca?
Per circular per no toca, per portar els auriculars, per parlar per telèfon, per contestar missatges, o sigui...
Per on pots circular una? Aquesta és una pregunta. Per on pots circular un patinet a Barcelona?
Per un carril bici o una zona 30.
Val, i si no pot... Per clar... Zona de 30, aquesta és una altra. Hi ha patinets que van amb una velocitat... és a dir, quan no hi ha carril, per on podem circular?
Bueno, si no hi ha carril bici i no hi ha la zona de 30, haurien de baixar del patinet. O sigui, fins a trobar el proper... La veritat és que té una xarxa de carrers bici Barcelona que és impressionant, o sigui, que seria, però s'hauria de baixar.
Hi ha algun vehicle? La moto és el que preocupa més especialment en aquests moments?
Sí, pel nombre per les lesions i per la xifra de ferits greus i persones que han perdut la vida... sí, són els que més ens preocupen ara mateix.
Va, aviam, Ernest, va, dispara.
Dues, però una és el Jordi ha posat el focus, perquè el Jordi també té les seves obsessions, jo també, però el Jordi ha posat la seva obsessió, el seu focus en el patinet.
No, és que hi ha molta gent que... Jo tinc amics que van en patinet i que diuen que moltes vegades no saben per on han d'anar.
Escolta, si tots tenim les... Jo sóc el primer... Sí. Jo vaig a posar el focus en el cotxe. En el cotxe, perquè... Clar, el cotxe és el més agressiu de tota la cadena i el que pot fer més mal. Això és indubtable. El que pot anar més ràpid, el que pesa més, el més perillós. És el que està involucrat en més accidents mortals. Sigui per una moto... Les motos no s'estavellen entre elles, s'estavellen amb un cotxe...
Sí, podem dir però, que el turisme està implicat en pràcticament la majoria.
En pràcticament la majoria, sí, la majoria d'accidents.
Perquè hi ha més turismes.
Jo, la meva primera pregunta és... vostès tenen clar l'ordre de vulnerabilitat? És a dir, treballen sobre una vulnerabilitat que seria la següent? El més vulnerable és el peató, després... bicis i patinets, després motos i després cotxes. Es té clar que el més perillós de tots aquests elements és el cotxe, és el que pot anar més ràpid. Perquè jo a vegades tinc la sensació que vostès, com és lògic, van per modes socials. Ara la moda és el patinet i veig com multen molts a patinets i que estic d'acord amb vostè, que no poden anar un patinet, no poden anar per parlar per telèfon i per tant... No, però han deixat de banda el cotxe? Sí, s'han oblidat una mica del cotxe, de la velocitat del cotxe, dels sorolls del cotxe, de la perillositat del cotxe?
No, el cotxe és un dels focus on nosaltres centrem les nostres campanyes, i tenim en compte la vulnerabilitat de tots els usuaris de la via, i sobre el cotxe hem de dir que en el que portem d'any, i de memòria, però està molt, molt aproximada, però en la Guàrdia Urbana ha posat 147.000 denúncies, sobretot orientades a les causes que generen els accidents. Hem de dir que la majoria d'aquestes denúncies s'enfoquen a conductors de turisme, la gran majoria, perquè una de les conductes, per exemple, que provoca accidents on les motos resulten lesionades és el gir indegut. O sigui, girar en un carril on no toca.
De cotxe.
No toca.
Gir indegut de cotxe.
Efectivament. O continuar recte en una via on t'obligava a girar, això provoca que moltes vegades que la moto queda en un angle sec, no el veu i se l'emporta per davant. Això en una ciutat és molt perillós, perquè l'impacte del motorista contra una paperera, contra un arbre, contra un semàfor, això fa molt de mal, no? Llavors, aquesta infracció que moltes vegades està molt, molt orientada al conductor del vehicle, o les distraccions. O sigui, si mirem, sortint a la Diagonal, i fem una ullada, veurem a molts conductors de turisme fins i tot contestant WhatsApps, ja no parlant. O sigui, és que estan contestant amb una activitat d'aquestes 140 i pico mil denúncies que jo parlava, moltes són de distraccions d'aquest tipus. I demano, i aprofito, demano amb molta atenció. O sigui, necessitem que el conductor estigui pendent al 100% del que està passant ara a la via.
Molt ràpid sobre un conflicte emergent i crec que molt greu a la ciutat de Barcelona són els sorolls, les terrasses. Llavors, hi ha carrers on hi ha una conflictivitat social com Enric Granados, perdona, hi ha tot de cartells pel carrer. La meva pregunta és molt senzilla, amb aquesta emergència i explosió de les terrasses, els sorolls que provoquen per la nit, sobretot els caps de setmana, és... Vostès estan desbordats amb les trucades que reben? Perquè jo m'imagino que deu ser un festival els dissabtes i divendres de la Guàrdia Urbana, no? Vull dir, vostès tenen capacitat de poder gestionar això?
Nosaltres, aviam, les terrasses, està clar que han complert una missió durant la pandèmia molt, molt important, que és també ajudar a esponjar tot el problema que teníem a dins dels espais. Aquesta missió està ara en fase de gestió, hem de gestionar aquest efectivament, es produeix un xoc o una incompatibilitat d'interessos moltes vegades entre el que és el descans i el que és l'ús de la terrassa. Això està clar, s'ha d'endreçar en alguns punts de la ciutat on es produeix aquesta contradicció, no? Aquí la Guàrdia Urbana ha d'actuar amb això. Si hi ha una infracció, s'ha de denunciar, la denunciem. Si la terrassa compleix, no hi ha res a denunciar, i moltes vegades la denúncia és cap a les persones que estan fent un mal ús.
Però estan desbordats? Se senten desbordats?
No, jo, la paraula desbordada, nosaltres rebem 400... El 112 rep a Barcelona 440 i pico mil trucades. D'aquestes, una tercera part està molt relacionat amb la convivència, les terrasses és una part, i és cert que la gestió de la convivència a la ciutat és un repte, sí. I que impacta directament en les sensacions de seguretat. Nosaltres estem amb això. La Guàrdia Urbana no només denuncia, sí, és que hem de pensar que moltes d'aquestes situacions, que podem dir de gestió d'un conflicte, no es pot solucionar amb una denúncia. Moltes vegades ens veiem en processos de mediació o la intervenció de la patrulla, moltes vegades és una mediació, no és arribar i denunciar. Moltes vegades és un avís, i pot ser que el conductor, o sigui, que el propietari d'aquest local s'avingui, sigui conscient de les molèsties que està provocant, i moltes vegades ens trobem amb aquesta col·laboració. Haig de dir que en la majoria de casos, però si no hi ha això, doncs obrim un expedient, es denuncia i ja podria acabar la resta.
Hauríem de preguntar dels vianants, perquè parlem molt de les motos, parlem molt dels patinets, parlem molt dels cotxes, però parlem molt poc dels vianants. O sigui, els vianants com poden conviure amb patinets que van per sobre la vorera moltes vegades, amb bicicletes que van per sobre la vorera, i que, aquí, per exemple, aquí, dos carrers més a sota d'aquí de RAC1, per posar un exemple molt clar, hi ha un pàrquing. Aquest pàrquing, la sortida d'un pàrquing, tens carril de bicicletes, tens els cotxes que et venen per la dreta i tens els vianants. Sortir d'allà és un autèntic miracle, que no passin més coses de les que passen, no? I a moltes vegades vas fins i tot per la Diagonal passejant o caminant i veus que et venen bicicletes, patinets, i això, per la gent més gran, això és un problema.
És una situació que, efectivament, o sigui, ens trobem en un moment que jo diria que quasi que sigui històric, de confluència de molts modes de transport, i que necessita una adaptació. O sigui, està claríssim, o sigui, i que comporta riscos pels vianants, comporta riscos pels patinets i de més. Necessita una adaptació, una transició. Passa per denunciar en qüestions que es puguin denunciar, però després molta pedagogia. La Guàrdia Urbana també treballa amb aquesta pedagogia, Anem a fer classes també, donem classes a les escoles, als instituts, en parlem d'això amb la gent que té 13, 14, 15 anys, perquè comencin a interioritzar també que vas en un patinet, escolta, has de complir les normes, no? Això és l'important.
Susana.
Sí, jo tinc tres preguntes, a veure si podem ser... Ups!
Des de no passar res, no passar res.
Doncs tres preguntes, a veure si podem ser breus. A veure, la primera, sensació... Sí, ràpidament, sensació personal de que hi ha una certa màniga ampla amb patinets i ciclistes, amb el compliment de les normatives. Vostè acaba de dir, intendent, que posen moltes multes, però així tot entenc també que no pot haver-hi un policia darrere cada patinet ni cada ciclista, però em dona la sensació de que les multes deuen ser tan baixes o no les paguen que la gent li és una mica igual. Primera pregunta és, la gent paga les multes, quines quanties són i si realment realment aquesta sensació d'impunitat la comparteix, sap que existeix per part de la població. Segona pregunta, el nou pla de mobilitat urbana de l'Ajuntament de Barcelona preveia fer pagar per aparcar la moto al carrer, una mena de sistema tarifari que no hi ha calendari, però no sé si ens pot aportar alguna cosa, alguna mena de llum. Ho dic perquè molta gent aparca la seva moto, evidentment, a la vorera del carrer, i això doncs faria canviar molts plans i provocaria molt debat. I la tercera, tinc una filla que té 18 anys i que pensa sortir el dissabte a la nit. El discurs i tant les dades de l'Hospital Clínic de l'altre dia com el que vostè ha dit no em tranquil·litza. sincerament, tampoc som molt partidària dels corredors segurs, perquè és com dir a la gent, has d'anar per aquest carrer perquè aquí hi ha llum i la resta et violaran. Per tant, això és un discurs una mica perillós també per a l'hora de provocar una certa histèria, una certa por. Que li aconsellaria que li digués a la meva filla davant la possibilitat aquesta de que surti en una zona de marxa on està passant això?
Doncs començaré per l'última.
Per l'última,
perquè doncs, jo també endavant. Tinc una filla de 18 anys que surt de festa i sí que jo el que li dic a la meva filla és escolta, vés, disfruta, vés en compte amb el consum d'alcohol, que a vegades a homes i a dones ens posa en una situació de vulnerabilitat, que tinguis en tot moment consciència del que estàs fent, de per on vas, de en qui vas, i aquest és el millor consell per part meva. Després, de part dels professionals, està clar que jo, com a responsable d'un cos policial de la ciutat de Barcelona, tinc que posar moltíssima atenció en que l'oci sigui segur. Treballem el que puc dir, i aquí sí que vull enviar un missatge de confiança en aquest sentit. Nosaltres treballem molt plegats amb la seguretat privada dels locals per establir que no només aquests corredors, no significa, no sé que parlar de seguretat implica automàticament la sensació de que fora hi hagi inseguretat. No és així. És el que fem és reforçar una cosa que ja s'utilitza de manera natural. Per tant, aquí és molt important que treballem tots plegats, des dels locals, que moltes vegades ja són capaços d'advertir d'una situació de vulnerabilitat en una persona i que ens ajuden molt, perquè una dona, un home que entra en una sala de festes està interactuant amb moltíssimes persones professionals que són de la sala, des de cambrers, seguretat, etc. Aquestes persones tenen moltes vegades una situació de privilegi per detectar coses. I moltes vegades ens avisen perquè diuen, escolta, mira, aquesta persona no surt en condicions, o ha sortit acompanyada, li hem preguntat si és el seu amic i ha dit que no el coneix, o la resposta que ha donat no quadrava molt. Això és molt important, que la seguretat privada s'hi fiqui amb això, s'està ficant d'una manera molt decidida. I això ho enllacem amb aquest recorregut i amb la seguretat del transport públic. Per tant, jo diria que endavant ens preocupa també molt que una part de la joventut associï consum d'alcohol amb diversió, però consum d'alcohol d'una manera molt, molt exagerada. Això ens ho trobem per la nit. Això ens preocupa molt, perquè també posa la persona en una certa vulnerabilitat. Jo demanaria amb això també aquest punt de responsabilitat per part de, no perdre mai la consciència de què està passant. No, jo, això pel que fa a les persones que surten de festa, en aquest cas jove, que jo comparteixo també personalment, la preocupació.
Motos. Les motos a les voreres.
Sí, les motos a les voreres, bé, això és, de moment jo no tinc consciència de que això estiria endavant en un futur proper. El que sí que puc dir és que de la mateixa manera que efectivament les motos són una part de víctima en els accidents, també ens han ajudat molt les motos. O sigui, la mobilitat de Barcelona és així també gràcies a que hi ha moltes motos, hi ha molt conductor de moto molt responsable i molt prudent, i que la moto és una part fonamental en la mobilitat.
Per tant, l'intendent no estaria d'acord en fer pagar
per... Estaria d'acord en endreçar això. Hi ha llocs on la moto aparcada és un autèntic problema pels vianants, i això sí que ho hem de conjugar. O sigui que diria que hem de trobar un equilibri difícil a vegades, però també el conductor de moto el que no pot pensar és que pot aparcar en qualsevol lloc, deixar la moto, i que la gent, els que hem tingut persones en cadires de rodes i que trobis un lloc que no pots ni baixar ni transitar, això és inacceptable. No, per tant, jo estic d'acord amb endreçar això, però no d'una manera radical, no? O sigui, hem de pensar que la moto també té un paper.
I el pagament de les de què costa quan s'ha de pagar la multa de...
No, la idea era posar unes tarifes per pagar patinets.
De moment no tinc jo constància que això estiri endavant.
El tema dels patinets.
I el tema dels patinets, de la sensació d'impunitat, no?, que comentava.
Sí, i qui paga? I si es paga, les multes que es posen?
Bueno, en el cas del menor d'edat, paga el seu pare, no? Les multes,
però paguen, com a mínim,
i tant.
I de quan estem parlant?
Mínim 100 euros, però si hi ha una conducta greu podia arribar als 500-600 euros. O sigui que són multes que tenen una quantia. Val. I es posen moltes, no?
Pregunta Jordi Bosch, si pot ser breu, gràcies, des de Madrid.
Serà breu, perquè en aquest tema del patinet no insistiré, malgrat que li vull dir una cosa. Jo només demano una cosa. A mi em sembla molt bé que la gent estigui acostumant-se a sistemes molt menys agressius, com anar amb patinet o amb bicicleta, en una ciutat assequible, com Barcelona. Però vostè no és el responsable de les campanyes d'informació ciutadana, però... aquí hauria d'haver-hi una campanya molt clara sobre el que es pot fer i el que no es pot fer, perquè bueno, jo no vaig en bicicleta ni en patinet, però quan vaig de peató per Barcelona he d'estar molt al tanto i veig que realment estem compartint el mateix espai. I per tant a mi m'agradaria que hi hagués una idea més clara de sobre el que s'ha de fer. I crec que no es fa perquè hi ha una simpatia política, que no partidista, una simpatia institucional d'alguna manera cap a fomentar, i que no em sembla malament, com va fomentar aquestes alternatives, però ajudaria a tots que hi haguessin idees més clares i una bona campanya en aquest sentit, perquè algú veiés que si una cosa està mal feta, està mal feta. Però sí que la pregunta que li volia fer, perquè el tema del patinet vostè ja s'ha pronunciat, però aprofitat per fer-ho jo, hi ha una cosa que és la següent, és a dir, la percepció que es té avui de seguretat a Barcelona, fora de Barcelona, no és bona. No és bona. I Barcelona es menja, per dir d'alguna manera després, els problemes del seu entorn. És a dir, al final, el que passa a les ciutats que voregen a Barcelona, que és un territori que té el mar, té dues ciutats, esquerra i a dreta, té les muntanyes, etc. Però tot el que passa a l'entorn s'acaba d'alguna manera halant Barcelona. És a dir, no citaré cap poble ni cap municipi, però realment jo voldria saber quin nivell de col·laboració tenen amb els municipis de lo que en podríem dir l'àrea metropolitana. Perquè realment, a vegades, pues, pregunto això i on et va passar, i no és a Barcelona, és als voltants o és un altre lloc. Com estan treballant vostès amb tot això? Realment hi ha cooperació? Probablement hi hauria d'haver-hi una estructura que d'alguna manera ho coordinés.
Sí, doncs, per començar, la percepció. Sí que si mirem determinats titulars, la sensació que podem arribar a tenir és que Barcelona és una ciutat perillosa. Doncs no, hem de mirar què hi ha darrere d'aquests titulars moltes vegades, no? Nosaltres, si mirem les xifres comparades amb 2019, només per mirar la part objectiva, hem rebaixat un 16% els fets delictius, i si les comparem amb les quatre ciutats principals de la capital, o sigui, d'Espanya, som els que millor la millor trajectòria hem tingut en aquest sentit, no? Per tant, moltes vegades sí que la sensació que tinc, i això també és una percepció, és de que hi ha una campanya que no s'estima Barcelona, no? I algú està interessat en pintar Barcelona com una ciutat que no és segura. Jo això no ho comparteixo, i com deia al principi, Barcelona és una ciutat on viu, la gent treballa, es fa negoci. Ahir estàvem al sopar de Barcelona Comerç i la gent amb moltíssima il·lusió de tirar endavant els comerços i, per tant, de fer vida, no, a la ciutat. Per tant, jo aquesta percepció hem de lluitar en tot, especialment des de la línia comunicativa, que a mi em sembla molt, molt, molt important. Vostè feia referència, si en el cas dels patinets, si hi havia la campanya suficient de comunicació. Efectivament, aquí encara es fan campanyes, però de cara al 2023 i següents és una assignatura que està per reforçar. O sigui, hem de comunicar més. A part de sancions, hem de comunicar. I la visió metropolitana, efectivament, també és un repte, eh? O sigui, nosaltres ens hem de coordinar. Aquí també això ho hem de posar com un desafiament de futur. Ens coordinem, però aquí falta muntar sistema. O sigui, hem de crear sistema que sigui clar pel que fa a l'àrea metropolitana. A l'àrea metropolitana no podem entendre Barcelona sense connectar-la amb les poblacions del voltant, no? De l'àrea metropolitana, en aquest cas. El que passa a nivell delictiu a Sant Adrià o a Hospitalet ens ha de preocupar i ens ha d'ocupar. I al revés, no? El que passa a Barcelona, pot, també, si apretem aquí, pot haver-hi un desplaçament amb aquests. O sigui, aquí hem d'anar coordinats.
Em consta que, ha, que, amb la, que amb els Mossos cada vegada hi ha millor relació, però vull que amb una pregunta per acabar. Per què Interior bloqueja la possibilitat de que la Guàrdia Urbana pugui prendre empremtes dactilars?
Nosaltres, aviam, jo aquí, el que passa a nivell polític, i nosaltres els tècnics, jo, ens hem de mantenir a molta distància d'això, és perquè el dia a dia de la ciutat és molt intens. El que sí que diria és que a nivell de coordinació, la coordinació operativa, o sigui, nosaltres quan ens enfrontem amb un dispositiu, amb un projecte concret, els operatius ens posem d'acord de seguida. Sí que és cert que ara mateix estem amb un projecte, nosaltres, la Guàrdia Urbana vol fer un pas endavant, també en aquest accés a la base de dades d'empremtes digitals que agilitza una gestió. Quan una persona s'identifica amb una persona, es podia fer molt més ràpid. Això s'ha tramitat, està pendent de validació i a l'espera. O sigui, això s'ho hem traslladat i efectivament està...
El Ministeri va donar l'okay, no?
El Ministeri va donar l'okay.
I el Departament d'Interior encara no dona l'okay?
Nosaltres estem esperant resposta.
Des de quan?
Des de fa mesos.
O sigui, vostès, per exemple, quan ve una persona que està... una persona que denunciada i que l'agafen, no poden prendre empremtes digitals?
No, nosaltres... Ara
ni poden accedir a la base de dades de les empremtes digitals?
No, ara s'ha de fer un tràmit que és una mica més llarg, les hem d'enviar via electrònica i rebem resposta. El que volem és agilitzar això.
I el, pel que interpreto, el Ministeri de l'Interior va donar fa mesos l'okay. I el Departament d'Interior fa mesos que encara no ha fet aquesta...
Em consta, també s'ha de dir, que jo fa 3 setmanes em vaig reunir amb el comissari en cap, amb Sallent, i em consta que això s'estava treballant, eh? O sigui que s'ha de dir de la mateixa manera que sí que hi ha hagut un retard, que entre unes coses i altres no acabem d'entendre, que penso que això s'hauria de ser molt més àgil. El cert és que ara mateix s'està treballant sobre això, és per donar agilitat, i espero que abans de que acabi l'any o a principis de l'any que ve podem tirar endavant amb això.
Li agraeixo molt que avui ens hagi acompanyat a Pedro Velázquez, és l'encarregat de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món a RAC1. Ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. 7 minuts i a les 11 decidirem acabant. Vinga, va.